Ràdio Estel. Sonen campanes. És temps de bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Anna Buch.
Hola, 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 hola. Benvinguts a Temps de Bodes. Què tal, família? Això és Temps de Bodes, el programa sobre casaments de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui, de veritat, sonen campanes perquè anem a parlar de l'Església, la Casa del Senyor on celebrem la cerimònia del matrimoni. Casar-se a una església determinada pot significar molt pels nuvis, per ser el lloc on viuen la fe, per tradició familiar, o potser per la bellesa del temple. I és que, sigui on sigui el motiu, celebrar el sagrament del matrimoni comporta una sèrie de gestions que potser no coneixem i tot seguit volem tractar amb la Laura Pérez de Crystal Events. Com ja sabeu, la Laura va ser aquí al segon programa de Temps de Bodes parlant-nos de les proposicions matrimonials i avui ha tornat. Què tal, Laura? Benvinguda.
Muchas gracias por tenerme.
De nada, muchas gracias a ti. També tenim el Facebook obert, ja ho hem anunciat, per si voleu dirigir-nos alguna pregunta a nosaltres o a la Laura, aprofitant que la tenim avui aquí, i el Facebook i el Twitter, amb el nom d'usuari, com sabeu, Temps de Bodes. I al meu costat, l'Anna Buch, que la setmana passada va estar aquí sola ante el peligro. Anna, què, sí. Com va sortir?
Bueno, jo crec que viva, no? Encara segueixo aquí. No, molt contenta i et vam trobar molt a faltar, però crec que va ser molt interessant parlar...
No, els oients no m'han trobat a faltar.
No?
Sí, bueno. Amb el teu estil, ho va ser molt, Anna. En sèrio, jo vaig escoltar allà amb el pinganillo mentre treballava.
Moltes gràcies, Borja. Va ser molt interessant parlar del tema vestits de núvia amb algú tan important com Cortana.
Sí, i tant que sí. Per tant, avui, al Temps de Bodes número 9, us explicarem quins passos heu de seguir i us ajudarem a trobar l'església que més s'adequa amb els vostres desitjos. Perquè avui, més que mai...
És Temps de Bodes a Ràdio Estel, amb Borja de Maria i Anna Buch.
El carrer és una gran font d'informació i documentació del món nupcial. Preguntant a la gent descobrim milers d'aspectes per tractar en aquest programa. I aquesta setmana hem sortit al carrer per conèixer en quina església es va casar la gent.
Doncs jo, com que sóc del barri de l'Eixample, de tota la vida, em vaig casar a l'església de Sant Francesc de Sales, que està al passeig de Sant Joan. És una església molt maca, i molt maca, no? I això.
Jo em vull casar en un hotel que es diu Victoria Falls Resort, que està, on comença el Nil, a les Catarates Victoria, perquè és un hotel increïble, així d'estil colonial i tal, amb uns jardins immensos i fan unes bodes precioses. Jo vaig veure una i és increïble.
A Santa Maria de Pineda i vaig triar l'església perquè és allà on estiuejava, em vaig casar a l'estiu i em vaig casar allà. És maca, és una església senzilla, de poble, però maca.
La iglesia de Corbera del Llobregat y porque era el pueblo donde vivo.
Sant Miquel del Fai. No perquè ens agradava molt la naturalesa i fer-ho a fora, però fer-ho a la ciutat, vam veure que era una cosa que era a fora i era més alegre i més, no sé, no, més maco.
Com ho explicaven, Laura? Amb emoció encara de recordar la seva boda. Què t'ha semblat?
Sí. Es que es un día muy especial y yo creo que empiezas a hacerte una idea de cómo va a ser tu boda una vez que tienes el sitio de la ceremonia ya contratado.
Diversitat, eh? Hi ha qui vol ciutat, hi ha qui se'n va al poble. Hem escoltat també que hi havia fins i tot una que ho volia celebrar a les Catarates del Niàgara.
Sí.
Mare meva. Catarates del Niàgara, sí. Canadà, al costat d'on has passat part de la teva vida, que tu has viscut gran part de la teva vida als Estats Units, Laura.
Sí. Están ahí haciendo frontera en el estado de Nueva York con Canadá.
Con Canadá. I és un lloc bonic per celebrar la boda, les Catarates?
Es que yo creo que todo depende de lo que te guste. Si te gusta estar al lado de unas cataratas y que te esté lloviendo, porque la gente cuando hacen las visitas tienen que ir con una gabardina,
sí,
genial. Pero si te cuesta 10.000 euros tu vestido, no te lo aconsejo, la verdad.
Anem al gra, Anna. Què necessitem per casar-nos per l'església?
Doncs Borja, mira, sempre que sigui una boda catòlica ens farà falta, per, en primer lloc, el certificat de naixement, que l'hem de demanar al registre civil del lloc on som naturals, del lloc on vam néixer. A més, cal i és imprescindible el certificat d'empadronament que l'expedeix l'Ajuntament i caduca els 30 dies o els 3 mesos. I per últim, la partida de bateig a la parròquia on vam rebre el sacrament del bateig.
Perquè, si et vols casar, un dels dos cònyuges ha de ser catòlic.
Sí, exacte. A més, és obligatori assistir a unes catequesis prematrimonials que ensenyen als nuvis les responsabilitats del matrimoni i tracten temes com la família, la religió, la relació amb les famílies polítiques, la sexualitat o l'administració de la llar.
Hi ha esglésies que ho fan en un cap de setmana o en un dia, aquestes catequesis prematrimonials, però el més normal és que es reparteixin durant un mes unes 8 sessions, aproximadament. Anna, quines diferències hi ha entre una boda religiosa i una civil?
Doncs la principal i més important és que una boda per l'Església comporta el registre civil, és a dir, que si et cases per l'Església ja estàs casat també pel registre civil, mentre que una boda civil no és vàlida a nivell religiós o davant Déu.
Ah, exactament. Les bodes civils tenen un guió més obert perquè a l'Església s'ha de respectar la litúrgia, però totes dues es poden personalitzar. Ho comentàvem, no? Un dels aspectes potser que es poden fer més al gust dels nuvis és l'elecció del sacerdot, que dona el ritme, que dona també les paraules de l'homilia i ho poden fer doncs, molt íntim. La veritat, si el sacerdot coneix els nuvis, pot quedar molt i molt maco.
Sí, exacte. Tots tenim algun sacerdot amic de pares o familiar. I,
que ens coneix des que som petits i ens pot deixar en evidència el dia de la boda.
I pot ser més personal la cerimònia. Sí, sí. I a més, un cop casats, recordem que s'ha de sol·licitar el llibre de família al registre civil.
Que no s'us faci molt llarg i molt i difícil això de que us hem explicat, certificat de naixement, certificat d'empadronament i partida de bateig, perquè tant l'administració com l'església estan molt acostumades i al final és tot molt més fàcil del que sembla. Això sí, feu-lo amb temps, eh?
Temps de bodes. Cada setmana un tema diferent sobre casaments.
Les esglésies preferides per casar-se segueixen sent Santa Maria del Mar, sobretot pels estrangers, Maria Reina, a prop del monestir de Pedralbes, a Avenida Esplugues, i Santa Anna, al costat de la plaça Catalunya. En menor grau està la Immaculada Concepció, al carrer Aragó, i el monestir romànic de Sant Miquel, l'església que està al poble espanyol.
Abans a Maria Reina calia fer una cua de 2 anys, però ara ja no cal esperar tant. Però que sí que convé reservar amb un any d'antelació.
Han caigut molt les reserves i, per tant, heu d'anar a demanar hora a la secretària, que es diu Encarna, us atendrà i us anotarà la data que heu pensat. I, si és possible, doncs, si hi ha disponibilitat, tindreu aquest dia. Les condicions són que el fotògraf ha de ser el que està al llistat de Maria Reina, hi ha una 15-16 opcions, i després pagar 700 euros, 350 per confirmar la data i 350 abans de la boda.
Parlem una mica més d'aquesta església. Maria Reina va ser construïda entre el 1922 i el 1936 i és possiblement l'edifici d'estil més brunelleschi, no?, que hi hagi aquí a Barcelona.
Filippo Brunelleschi, el constructor de la cúpula de la catedral de Florència.
I per la seva capacitat, a la Basílica de Sant Maria del Mar acull celebracions multitudinàries. Es troba ben a prop de la Barceloneta, entre el barri Gòtic i la Ribera.
Hem dit que és una de les que més es fan bodes d'estrangers, no, Laura?
Sí, és una de les preferides perquè realment és un espai espectacular.
I tant. És, bueno, potser l'entorn és màgic. A l'interior de Santa Maria del Mar és una obra d'art, primer.
Sí.
I és, a més, molt gran. És una església que no et faltarà mai espai.
Yo, de hecho, hay muchas parejas que vienen del extranjero que nosotros les organizamos la boda y me piden la catedral. Y digo, ¿estamos hablando de la catedral La Seu o estamos hablando de Santa María del Mar? Y realmente se están refiriendo a Santa María del Mar porque
por el libro, ¿no?
Tan grande, les parece
que sea la catedral.
Que sea tipo catedral.
Potser Ildefonso Falcones ha tingut alguna culpa en això, eh?
Sí, también, también.
Sí, sí, que bo. I per últim, us hem espantat, mare de Déu, que bé que és això avui. Us hem esmentat la parròquia de Santa Anna. Està al costat mateix de la plaça Catalunya. S'arriba per un carreró, és antiga i té un claustre interior. Tu que l'has visitada, Anna, què em pots dir d'aquesta església?
Doncs jo crec que és una de les esglésies amb més encant de Barcelona, perquè a mi m'agraden més les que són més petites i senzilles. I de dia hi ha un joc de llums i d'ombres que sembla que viatgis a la Itàlia del segle XV-XVI. És preciosa, realment.
Laura, a part de les que hem esmentat, quines altres esglésies hi ha que agradin per casar-se aquí a Barcelona?
Bueno, hay dos que yo aconsejo y que son muy diferentes entre ellas. Una es la Iglesia de la Merced, que como sabemos es la patrona de Barcelona y además por donde está ubicada realmente es muy atractiva, está en pleno barrio gótico. En el interior tiene unos frescos preciosos y realmente si buscas algo histórico es muy bonito. Y después, una iglesia más íntima, pero también con mucho encanto, muy histórica, es San Pau del Camp, que está en el Raval,
¿sí?
Que de hecho se llama San Pau del Camp porque antes estaban los campos, cuando ya ni existía Barcelona ciudad como la conocemos hoy. Ajá. Y tiene una zona que es un claustro histórico, que es precioso, y realmente las bodas ahí quedan preciosas. Es un edificio con mucha... no tantos frescos, sino es un edificio de estos románicos con mucha piedra, que es muy alto, abovedado.
Suena
muy,
genial.
Muy bonito.
Suena
también.
Genial. Moltes gràcies al Xavi Moretón, de l'Arquebisbat de Barcelona, que ens ha donat aquest llistat de les esglésies més demandades de Barcelona.
Temps de bodes. Els dimarts a les 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 del matí en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Avui us volem presentar a un professor expert en amor. Ha estudiat l'amor a la literatura, a l'església, l'amor conjugal, té llibres i estudis sobre els diferents tipus d'amor i ens acompanyarà a partir d'ara. Volem que cada dia que escolteu Temps de Bodes tingueu una càpsula d'aquesta saviesa d'aquest home que es diu Marcin i el cognom costa una mica de pronunciar, Anna.
I què, em deixaràs a mi el mort d'haver de dir el seu cognom o què?
Sí, si vols, que t'atreveixes...
Crec que millor.
Millor, ja. Es diu Marcin Karmirczek, és polac i, per tant, costa una mica. És professor de la Universitat Abat Oliba Ceu. I és un exemple perfecte del matrimoni cultural perquè, sent polac, està casat amb una brasilera.
O sigui, aquí millor que ell per explicar-nos les dificultats que comporta un matrimoni entre persones d'origen i costums diferents.
Ell s'ho pren amb humor, és així d'un caràcter bastant tranquil, però reconeix que els dos primers anys del matrimoni les diferències culturals van estar a punt de la ruptura del seu matrimoni.
Descubriendo realmente que todo era diferente. Porque además es que Polonia y Brasil hay que verlo, ¿eh? Es como pues, la nieve con el fuego, ¿no? Realmente pues, puso en crisis más o menos permanente a lo largo de estos primeros años nuestra convivencia, nuestro compromiso. Pero por eso mismo yo siempre digo, y mi esposa también, que nos fue muy bien. Porque nos curtió desde el principio y nos dio claramente la visión, la certidumbre, el conocimiento de que la belleza del matrimonio, como toda belleza, no es fácil. Lo bello, yo siempre no me canso de repetirlo a los demás y a mí mismo, lo bello nunca es fácil.
No resulta fàcil, diu el professor Marcin, però si aconsegueixen superar aquestes dificultats inicials, el matrimoni es torna més fort.
Los riesgos son más altos y hay que tener más claro aún qué es el matrimonio, que no es un jardín de delicias, no es algo fácil, sino que es un compromiso, es un don de sí que tiene claro desde el principio que pues habrá que luchar, ¿no? Habrá que luchar, habrá que pedir perdón, habrá que perdonar, habrá que renunciar a ciertas cosas. O sea, la entrega se hace más clara, más evidente desde el principio mismo.
L'entrevista. Les veus expertes del món nupcial a Ràdio Estel.
Si hi ha una persona que sàpiga de matrimonis multiculturals i de tràmits amb l'Església, aquesta és la Laura Pérez. Ha viscut gran part de la seva vida als Estats Units, sinònim de barreja de cultures, i és experta en bodes de nuvis estrangers. Després de molts anys d'organitzar bodes de tot tipus, Laura, què trobes que té d'única una boda espanyola?
Pues aquí és la importància que se le da a la gastronomia. Realmente aquí el éxito de una boda está garantizado por lo bueno que es la comida. Esto en Estados Unidos es que no tiene ningún tipo de importancia. De hecho, pueden ofrecer salmón, pueden ofrecer pollo y nadie se va a llevar las manos a la cabeza, cosa que aquí pues casi sería un insulto hacia tus invitados,
sí, señora,
¿no?
Sí, señora.
I després de parlar d'això, creus que hi ha alguna diferència entre una boda catalana i una d'espanyola?
Yo realmente no he visto muchas diferencias, pero por ejemplo, un ejemplo muy evidente es el tema de las arras, ¿no? Que quizás fuera de Cataluña sí que se iba mucho y se vive mucho, y aquí realmente no se hace.
¿Cómo se celebra una boda a los Estados Unidos?
Pues primero se le da mucha importancia a lo que es la temática de la boda. Cuando una pareja se decide casar, de las primeras decisiones que toman es la fecha y seguido por los colores de la boda. Y ellos organizan todo en base a sus colores, desde su pastel de bodas, a el tipo de mantel que van a tener, a incluso las flores que van a tener, todos van a seguir ese color. Después también, como hemos visto en las películas, pues tienen sus damas de honor y sus padrinos, que van todos vestidos igual. Uh-huh. Y también las flores son muy, muy importante. Casi no se le da, como he comentado, casi no se le da importancia a la comida, pero por lo contrario se pueden estar gastando hasta $10,000 o más solo en la decoración floral.
Realment, quan ho veus en aquests programes que hi ha ara, que veiem aquí nosaltres, sobre com organitzar les bodes als Estats Units, penses, això és mentida, això és impossible, això ho estan fent de ficció, però no, realment, sembla que és veritat. Hem escoltat que cada país té les seves tradicions. El professor Marchin ens explicava una tradició irlandesa.
Cuando empieza la ceremonia, hay dos velas. En el momento en el cual ya se celebra propiamente, ¿no?, los votos, las alianzas, se apagan esas dos velas y se enciende una única vela más grande que está en el medio del altar. Me parece que también es una simbología muy bonita y muy profunda, porque muestra que dos yos como de algún modo desaparecen y surge un nuevo nosotros, en el cual esos dos yos están plenamente incorporados, no dejan de ser ellos mismos. Pero de algún modo nunca más verán la vida de la misma manera, nunca más la vivirán. Es lo que se dice, que serán un mismo cuerpo.
Laura, ¿tú conocías esta tradición?
Sí, esto se hace en Irlanda y en otros países, y en Estados Unidos, por ejemplo, también se hace mucho.
¿Y quines altres tradicions curioses t'has trobat a l'hora d'organitzar les bodes?
Pues mira, por ejemplo, hay un rito en las bodas griegas, que también son cristianas pero ortodoxas, que se hacen una corona de flores para el novio y para la novia, y el sacerdote en un momento de la ceremonia sostiene las coronas de flores sobre las cabezas de los novios y en un momento dado los intercambia. Y es en este momento que realmente se han convertido en marido y mujer. Es el momento que esto simboliza que ya se han unido como familia.
¿Quines altres tradicions podem trobar de ritus no catòlics?
De ritos no católicos, pues mira, por ejemplo, en el rito judío se tienen que casar debajo de una carpa que se llama jupa, que esta carpa tiene que ir decorada de una forma en concreto, y por ejemplo esto simboliza pues el respeto que tienen hacia Dios, ¿no? Uh-huh. Y también cuando acaba la ceremonia, igual habréis visto en películas, que se coge el novio, le dan una copa envuelta en una servilleta, y entonces el novio rompe la copa, la tiene que pisar muy fuerte para romperla, y esto lo que está haciendo es bendiciendo el matrimonio, como que van a tener un matrimonio con abundancia, prosperidad y mucha felicidad.
Això en el ritu jueu, estem parlant,
sí,
eh?
Sí, sí.
Molt bé. I de tradicions hindús, també, és cert que, ostres, tenim sí. Sempre, com pensem en bodes multiculturals, ostres, les hindús són bastant particulars.
Sí, bueno, primero que las ceremonias hindúes pueden durar horas. No es esto de tres cuartos de hora en una iglesia. No, pueden durar 3-4 horas. Y después, por ejemplo, también hay tradiciones muy bonitas. Pues hay una parte de la ceremonia en la que los novios tienen que dar 7 vueltas alrededor del altar. Y esto también significa la unión de ellos entre marido y mujer. También este punto rojo que hemos visto que llevan las señoras hindúes.
¿Sí?
Esto es cuando ellas se han casado. Antiguamente el marido se pinchaba y le ponía una gota de su sangre en la frente, simbolizando que ya pertenecía a su familia, ya eran familia. Ahora esto pues se hace con pintura,
sí,
pero sigue siendo una parte muy importante de la ceremonia.
I sempre es fa el rito hindú,
sí,
de marcar-la amb un punt vermell al front.
Sí.
I quins tràmits cal fer amb l'església amb els nuvis estrangers?
Pues en cuanto a trámites y documentación, realmente todo es lo mismo. Lo único que ellos tienen que hacer adicionalmente es que, claro, todo tiene que ir a través de su parroquia local. Es decir, si los novios son, por ejemplo, de Australia, pues si viven en Sydney, tienen que ir en Sydney a entregar toda su documentación a su iglesia local en Sydney, y a partir de ahí pues va pasando el proceso interno de la iglesia local en Sydney al arcbisbat de Sydney, ahí se envía al arcbisbat de Barcelona y entonces sigue el proceso aquí. Realmente se requiere más tiempo,
claro,
porque son más pasos, pero en cuanto a documentación no hay una documentación extra que digamos, es que ellos necesitan, no, se traduce la documentación para que aquí pues la tengamos en castellano, pero realmente solo son estos dos pasos adicionales que tienen que hacer.
¿Cuánto temps pot trigar una parella espanyola a fer aquests tràmits i quant de temps pot trigar una parella estrangera a fer els mateixos tràmits?
Pues mira, una pareja española se aconseja unos 4 meses para que el expediente matrimonial esté en su iglesia donde van a celebrar su boda, como mínimo un mes antes de su boda. Y cuando es una pareja extranjera, normalmente lo aconsejamos que lo empiecen como mínimo unos 6-7 meses antes.
Claro.
Pero hay parejas que incluso si a nosotros nos contratan para organizarles su boda, si ellos pueden empezar a gestionar su papeleo un año antes, lo preferimos porque esto nos evita retrasos y males de cabeza ya más en adelante, ¿no?
I ara, més a tall de curiositat, no? Com s'ho fan els matrimonis que parlen idiomes diferents a la cerimònia?
Pues mira, dependiendo un poco de la pareja y lo que ellos están pensando, se pueden hacer varias cosas. Primero, podemos ayudarles a encontrar un cura que hable su idioma. Por ejemplo, curas que hablan francés, curas que hablan inglés. Esto no hay problema porque hay bastantes aquí
en
Cataluña. ¿Sí? Sí, en Cataluña hay bastantes personas bilingües. Pero, por ejemplo, si es un idioma que no se habla tanto, por ejemplo, como ruso o, no lo sé, alemán, que sí que es un poco más dificultoso encontrar personas que sean bilingües en estos idiomas, entonces muchas veces la pareja opta por hacer una boda en castellano o en catalán, porque incluso les hace gracia que sea en el idioma de donde se están casando, y entonces lo que van haciendo es intercambiando partes de la ceremonia para que sean en alemán. Por ejemplo, pues se hace la primera lectura, que lo hace un invitado en alemán. Segunda lectura, también en alemán. El cura puede añadir unas frases en alemán, pero sí que es hacer pues esta mezcla que mucha gente queda muy contenta porque es como que sientes aún más que
però
te estás casando aquí,
¿no? La mitad de la família no s'entera, ¿no? Per tant, la família del núvia no s'entera quan es parla en l'idioma de la família de la núvia i al revés.
Exacto.
Pues és un problema,
sí.
També.
Pero hay parejas que esto les gusta, les hace gracia. Entonces,
suena molt exòtic.
Nosotros,
quatre idiomes,
exacto.
Una boda. Sí.
Nosotros encantados de ayudarles.
Una cosa, hem vist que al final de les bodes els núvis passen a l'altar i signen
sí?
uns papers. Què són
sí?
aquests papers?
Esta es la documentación conforme se están casando a los ojos de Dios y también a los ojos del gobierno español. Es un certificado matrimonial temporal que esto lo llevan al registro civil después de que ya se hayan casado y el registro civil les da el libro de familia y entonces ya tienen la verificación de que se han casado tanto por la vía religiosa y además por la vía civil.
I estàvem parlant de bodes multiculturals. Totes les esglésies catalanes accepten bodes amb estrangers o hi ha algunes que diuen no?
Esto varía mucho en función de la parroquia. Hay algunas parroquias que son muy abiertos a tener este tipo de bodas y hay otras parroquias que quizá no tanto porque conlleva un trabajo extra el hecho de recibir un expediente que viene del extranjero y hay otros que simplemente ya tienen tanta carga de trabajo, tienen tantas bodas que casi no les quedan huecos para hacer bodas de gente de aquí como mucho peor pues tener que incluir bodas de gente de fuera, ¿no?
Tenim un dels nostres seguidors al Facebook que a la pregunta de on voleu casar-vos, on us veu casar, on us casareu, ens ha contestat que es casarà a la Santíssima Trinitat de Castelló. Diu que la seva xicota sol anar a aquella parròquia i que anirà allà i diu que és de les millors de Castelló. Hem tingut avui aquí a Ràdio Estel la Laura Pérez de Crystal Events. Recordem, és una agència que especialista sobretot en bodes per a estrangers.
Sí.
També
autòctones, per supuesto.
I proposicions matrimonials, com
sí.
hem vist que hi ha bueno, aquell vídeo de, que ho veu fer a les Torres de Plaça Espanya.
Sí, el flash mob.
El flash mob.
Sí,
que també, què vas comentar? Que ara faré un altre flash mob, no?
Sí.
En aquest mateix any.
Bueno, esto es pues como un poco muestra de las parejas que tenemos tan dinámicas y modernas, ¿no? Hay una pareja que se casan, es un matrimonio, y para hacer su primer baile, en lugar de hacer un primer baile como un vals, van a hacer una flash mob con los amigos más allegados, con de hecho lo que son las damas de honor y los padrinos.
¿Sí?
Pues todos ellos están organizando una flash mob para animar a la gente a empezar la fiesta.
Ho volem veure, Laura. Si tens oportunitat de compartir-lo
sí.
algun dia...
Yo, esto será en septiembre, o sea que para octubre os pasaré el vídeo.
Doncs, novament, moltes gràcies, Laura, per haver
vingut. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Ha sido un placer.
Recordeu que nosaltres estem disponibles al correu tempsdebodes@radioestel.cat, al Facebook, al Twitter i al blog tempsdebodes.wordpress.com, on penjarem el resum i el podcast d'aquest programa. Que sigueu molt feliços i fins la setmana que ve.